Bé, al final ara mateix nosaltres som el tercer sindicat de Catalunya el que estem fent és un exercici de responsabilitat, de diàleg i de buscar solucions. El que passa és que és molt difícil poder trobar solucions quan a l'altra banda només t'hi posen pedaços.
Perquè el que veniu a denunciar és que s'ha basat massa les negociacions en els diners.
Bueno, sí, en la retribució, no? En la retribució salarial. És evident, i la consulta d'ahir, no? El resultat de la consulta d'ahir així ho demostra. Aquestes mobilitzacions mai han sigut només sobre el sou. Evidentment, el sou és important, no? La vocació no omple neveres, no paga lloguers, però el problema és que les bones intencions que planteja el departament tampoc arreglen l'emergència educativa. Necessitem pressupost. Necessitem que el pressupost que s'està debatent ara mateix al Parlament de Catalunya doncs tingui encara més dotació econòmica, més inversió pública. Necessitem poder apropar-nos al 6% d'inversió a l'educació, que és el que marca la LEC.
I el que proposen també és que rebaixeu més les ràtios, no? La capacitat de decisió també en els claustres o les condicions també a les escoles bressol.
Exacte. Bueno, és que clar, les escoles bressol estan trobant una situació pràcticament de que les ràtios comporten un mal tractament cap a la petita infància. Estem molt, molt, molt lluny del que planteja la Unió Europea. A la resta d'etapes doncs, cal també baixar les ràtios i cal també doncs, reorganitzar i posar més recursos a la inclusiva i, sobretot, tenir en compte tots els sectors, no? Totes les diferents funcions que participem d'aquest sistema complex que és l'educació pública, que no només són les docents, i per això nosaltres doncs, portem moltes setmanes dient que el que hem de fer és asseure'ns amb el departament, però des del comitè de vaga, no des de la mesa sectorial.
Vostès aposten ara per una vaga indefinida?
Nosaltres apostem per mantenir les mobilitzacions de manera sostinguda durant el que queda de curs. Queden exactament 15 dies actius, de fet avui hi ha 14, i poder consolidar aquesta coordinació de les assemblees de centre, poder tornar a posar en rodatge la unitat sindical perquè entre les plantilles i els sindicats puguem fer un bon plantejament de com han de ser les properes mobilitzacions a inici del curs vinent.
Per tant, estem parlant de mantenir unes vagues en dates més estratègiques.
Totalment, sí.
Un cop hi hagi aquesta unitat sindical, com s'ha d'afrontar aquesta negociació? Perquè vostès, per exemple, demanen la dimissió de la consellera. Si creuen que ja no és un interlocutor vàlid en aquesta negociació?
Bé, nosaltres no estem demanant la dimissió de la consellera, ho vam fer divendres, no ha dimitit durant el cap de setmana, no va dimitir ahir després del resultat de la consulta, en què es fa evident doncs, que ha fracassat, no?, la seva estratègia negociadora i de proposta, ha fracassat per segona vegada. Nosaltres el que demanem és el cessament immediat de la consellera Niubó per part del president Salvador Illa. Ens trobàvem amb un 85% de la representació sindical cridant el sí a l'acord, amb un govern demanant un sí a aquest al preacord, i tot i així la plantilla doncs s'ha plantat i ha dit que no, que és insuficient. Això ha de fer reflexionar moltíssim al govern de quina és la proposta i quin és el plantejament que està fent, no només de les negociacions, sinó de les propostes i de la lectura que està fent d'aquest conflicte. La lectura d'aquest conflicte no és en base a una retribució. La lectura d'aquest conflicte és que necessitem un canvi estructural, com molt bé ahir explicava la Lidón de la FAD. Necessitem un canvi estructural i un replantejament de com afrontem l'educació pública de Catalunya.
Laura Gené, secretària general de CCT Ensenyament, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, bon dia.
I que també ens acompanya el Marc Martorell, que és portaveu de l'intersindical, que també donaven suport a aquest no, que finalment és el que va guanyar a la consulta. Vosaltres per què estàveu en contra d'aquest acord, Marc?
Estem en contra d'aquest acord perquè és un acord clarament insuficient. Aquest acord no planteja canvis estructurals per resoldre els problemes que té l'educació pública del nostre país, ni la pública, ni la concertada, ni la privada. Hi ha dues qüestions fonamentals que el govern no entén. La primera és que hi ha un canvi de paradigma pel que fa als sindicats, pel que fa a la representació sindical. Aquesta consulta que hem pogut impulsar conjuntament l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el que demostra és que hi ha una manera de fer sindicalisme al costat dels treballadors i al costat de la plantilla. Per tant, el govern, a qui ha de satisfer, és la plantilla, no a un determinat sindicat o a l'altre, sinó al conjunt de la plantilla. I l'altra qüestió fonamental que el govern no entén és que l'educació no està en venda. Ni per 170 euros, ni per 400, ni per 3.000. Els treballadors de l'educació no ens vendrem. Per tant, el que necessitem és un pla de xoc educatiu que tingui com a pilars fonamentals la baixada de ràtios i la modificació del currículum, un pla integral per fer efectiva la immersió lingüística en català a tots els centres educatius del país, tant a dins com a fora de les aules, i un pla plurianual per arribar al 6% del PIB d'inversió en educació, que és el que marca la Llei d'Educació de Catalunya. I aquesta inversió ens permetria també fer canvis en les infraestructures educatives que tant necessitem. Sí, recordem que estem fent classe a 36 graus aquests dies, es pot consultar la temperatura a través del portal aulesquecremen.cat. Hem vist en els episodis de pluges aules amb goteres, hem vist moltes deficiències d'infraestructures, això no es permetria en cap altra infraestructura pública del país. Abans d'ahir, l'Ajuntament de Sabadell, per posar un exemple, va cancel·lar el seu ple perquè la temperatura superava els 27 graus. I les aules, les escoles de Sabadell, van cancel·lar classes? Cap.
Sí, sí. Però això quin termini els hi donen? Perquè clar, això és una cosa, són coses que requereixen un temps. I quan parlem de tots aquests temes, és el que volen és que hi hagi voluntat, entenc, no? Explícita, i que vegin que realment hi ha una voluntat de canviar aquesta situació a X termini. Ara mateix no la veuen. És quan parlen de les temperatures a les aules, no troben un interlocutor que respongui a aquestes demandes. Entenc.
Exacte, ni per les temperatures, ni per assolir el 6% del PIB del país en d'inversió en educació. Entenem que no es pot invertir, no es pot doblar el pressupost d'educació d'aquest any pel que ve, però sí que es pot posar sobre la taula aquest compromís, aquest pla plurianual, de dir, ei, mira, anirem incrementant, ho invento, un 1% per any fins a arribar al 6%.
Perquè, per exemple, en el cas de la inclusiva, aquestes 6.400 dotacions que serien en 4 anys, aquest augment el trobarien insuficient.
Aquest augment, si fem la divisió de 6.400 dotacions entre els centres públics que tenim al país, ens surt a 1,88 dotacions per centre públic. La xifra de 6.400 no la menysprem, és elevada, és una xifra significativa, però quants centres públics hi ha al país i quines són les necessitats que tenim a l'educació del país? És a dir, que aquesta xifra no soluciona les necessitats del país. Amb menys de 2 dotacions per centre no podem fer res.
Què els dieu a aquelles famílies que diuen per què no us heu queixat abans d'aquesta demanda? Perquè això és una qüestió que arrosseguem de fa molt de temps.
Portem anys queixant-nos. El problema és que mai hem trobat un interlocutor vàlid. Si agafem l'històric de quantes vagues hem fet en el sector de l'educació, crec que no hi ha cap curs escolar en què no hi hagi hagut cap vaga. Portem anys queixant-nos.
Però mai d'aquesta forma, no? Segurament.
Ara el que hem aconseguit és un moviment d'autoorganització assembleari que ens ha donat molta més força per queixar-nos contundentment i col·lectivament. Hem aconseguit, diria fins i tot, una germanor dins dels claustres que ha fet que la gent col·labori i lluiti mà a mà i que estiguin disposats a seguir lluitant, malgrat les jornades de vaga que hem tingut aquest curs, malgrat tot el que hem sortit al carrer, malgrat les ocupacions d'edificis públics, avui al matí em comentava una, malgrat els talls de la P7, tot això és un desgast importantíssim, malgrat tot això estem molt orgullosos de formar part d'un col·lectiu que no es rendeix, que ha dit seguim lluitant, que ha votat 40.000 persones, que vol més, que aspira més, i que amb això no n'hi ha prou.
I troba a faltar recolzament de la societat que també s'impliqui d'una manera més directa al que està passant?
Tots els recolzaments són bons, i pensem que en aquest cicle sí que hi ha hagut una diferència respecte a cicles anteriors, per exemple, a les mobilitzacions del 21-22. Han signat manifestos a favor de la nostra lluita centenars d'AFAs, sí, d'associacions de famílies d'alumnes, tenim el suport de la FAC, tenim el suport d'altres col·lectius, han expressat suport explícit tant al sector de la sanitat, com als bombers, com la pagesia, com molts altres que no porto el llistat i segurament me'n deixo. Però sentim un gran suport social.
Marc Martorell, es porteu d'Intersindical. Gràcies per acompanyar-nos. Ho seguirem.
Gràcies.
Vagi
a
bé. Una pausa i Yolanda Segura.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Cove,
quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro va bé. Gràcies.
Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
És guapo, Boja. Advani, el trobes guapo?
És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada, és que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
Gelma, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
No, però aviat ara m'està fent molta enveja
molta.
I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista al diari Punt.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. I a aquesta hora ens acompanya una de les protagonistes del dia, Iolanda Segura, portaveu d'Ustec. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ara què?
Bona pregunta. Doncs res, endavant les atxes i a continuar, i penso que això a tots els actors que hem protagonitzat, doncs, tot aquest temps de negociació i de mobilització, és a dir, tots, des del primer fins a l'últim, crec que ens toca seure, reflexionar i reconduir conjuntament, perquè això no va només de les qüestions que es van posar sobre la taula, sinó d'un estat emocional d'un col·lectiu que està absolutament esgotat. I, per tant, això no és un mal menor. Això és una crisi molt greu de l'educació que ve derivada d'anys i anys de deixadesa, de no cuidar les persones treballadores, de no fer la inversió necessària i de no posar solució a les necessitats reals que teníem a les aules. Que ha derivat en moltes qüestions, no només en aquest conflicte. Ha passat factura als resultats educatius, ha passat factura al, diguéssim, al bon dia, no, al poder treballar en els centres amb tranquil·litat. Les persones treballadores ara ja no gaudeixen treballant, la gran majoria, sinó que pateixen. I això té una factura emocional molt gran que deriva en el que està passant ara.
Clar, hi ha una derivada, que és que vostès ja no segueixen representant la vocació dels docents segons aquest resultat, no? Perquè vostès van dir que era un acord que avalàveu i ha sortit un no. Se senten legitimats per seguir representant els docents amb aquest resultat?
Bueno, segurament hem de reconstruir la confiança. Sí, sí, nosaltres això ho acceptem. Nosaltres també fem la nostra pròpia reflexió, com que ens agradaria que la fessin tots i totes, tant fins i tot els del sindicat de no, que, pues, bueno, pues que al final doncs, ha sortit aquest no, però penso que també han de fer una reflexió, perquè el que hem de fer és reconduir. Recosir i reconduir. I ja et dic, i fer aquesta mirada més profunda. I evidentment que hem de donar solucions immediates a moltes qüestions. Mira, nosaltres amb el tema dels recursos, a la inclusiva, aquestes 6.400 dotacions segurament hauríem d'haver apretat més perquè almenys gran part d'aquestes dotacions entressin aquest curs que ve. Perquè la gent necessita acompanyament, necessita més mans, necessita poder donar resposta a la complexitat que té a l'aula. És clar, molt desgastant.
Però vostè amb quina força negociarà ara? Perquè jo sóc la Generalitat i vostè em ve i em diu aquestes 6.400 places han de ser l'any que ve. Jo diré, bueno, però vostè quina garantia em té de que vostè és un interlocutor vàlid i que això s'avalarà al sector educatiu? És a dir, de què serveix a mi com a Generalitat negociar amb vostè si vostè després l'acord que fem no serveix per traduir-se?
No, jo no dic que nosaltres ara anem a defensar exactament això, sinó que crec que ens hem de seure tots i anem a veure entre tothom com podem recondir la situació. I tothom que hem de traslladar-ho al col·lectiu. El col·lectiu també una mica ens ha de dir que necessita concretament... Per donar resposta, però sobretot crec que el que el col·lectiu necessita és que se'l cuidi. Que se'l cuidi i se'l tingui en compte. I que se l'acompanyi.
Si vostès no els han tingut prou en compte, vol dir?
No, nosaltres hem fet, sí, hem recollit realment... Nosaltres el que hem defensat, i ho vull posar en valor, i ho hem treballat moltíssim, és el que el col·lectiu ens ha traslladat. Val? El que passa que crec que potser no hem fet prou pedagogia amb el col·lectiu per fer-li veure que tot de cop no ho podem tenir. No podem passar del 0 al 100. Això és evident, és una realitat, perquè és tan immens el que falta, tan gran, que no pot ser. I, per tant, potser a nosaltres ens ha faltat una mica de pedagogia, potser hem creat unes expectatives molt grans sense voler, i això també pot haver passat, però sí que hi ha hagut també escenaris en què el que ha passat és que hi ha hagut unes traves molt grans per poder anar més enllà del que hem anat, perquè realment això ha sigut així, voler defensar un acord del mes de març, salvant els mobles, encabint doncs, els possibles avenços que es poguessin fer en aquest marc, no?, per protegir uns sindicats, un acord que va rebutjar el 95% del col·lectiu. No escoltar això ha sigut una errada monumental. I nosaltres això sí que ho hem anat dient en tot moment. Val? Però, clar, també penses que hem de poder sortir d'aquí, que hem d'avançar, i amb tota la bona voluntat, doncs tu fas aquest camí. Sempre, ja, nosaltres ho hem sotmès tot a consultar,
sí, sí.
I per tant, això també ho hem sotmès a consulta corrent el risc que passés el que ha passat. No passa res. Si ho hem sotmès a consulta és perquè l'USTEC no volia decidir. Volia que fóssim el col·lectiu. I què passa? Ha sortit aquest resultat? Doncs nosaltres agafem el guà i anem a veure com anem endavant per reconduir aquesta situació. Però no només quedant-nos en les demandes, que si falta això, que si falta l'altre, que evidentment que les haurem de posar totes sobre la taula, però també de quina manera cuidem a les persones treballadores, de quina manera escoltem quan les persones treballadores estan fent un crit d'auxili i de quina manera deixem ja de posar la responsabilitat de tots els desastres educatius sobre les persones treballadores i els hi donem més valor i més prestigi, perquè elles se sentin estimades, perquè això crec que és el que fa falta.
I en tot aquestes hores, vostè s'ha plantejat deixar el càrrec?
Jo no sóc la que he pres les decisions, diguéssim, com és del sindicat, sóc la cara visible, però nosaltres les decisions les prenem de forma horitzontal. Si a mi el meu sindicat em diu, em demana, doncs que ara per tirar endavant doncs, el nou cicle ja que necessita una nova cara visible, evidentment jo no tindré cap problema en fer un pas al costat. Però no sóc la... És a dir, no sóc la responsable. Sóc la que he traslladat la veu del sindicat, les decisions del sindicat, diguéssim, a nivell mediàtic, per dir-ho d'alguna manera, no? A l'opinió.
La portaveu, sí.
Però
sí.
La portaveu, exacte. Però les decisions nosaltres al nostre sindicat no són verticals, són absolutament horitzontals. Tot el que hem tirat endavant ho hem decidit assembleàriament a dintre del sindicat. Per tant, bé, això és una qüestió més interna que no pas...
Avui hi havia convocat una reunió a les 10, del departament ha convocat una reunió, els ha convocat, i aniran a aquesta reunió?
No, creiem que avui no pertoca. No és que no ens vulguem reunir amb la consellera, perquè penso que és absolutament necessari reunir-nos i plantejar-ho tal i com us ho estic plantejant, amb tota l'honestedat del món. De dir què hem fet malament tots plegats, perquè crec que aquí tots els actors no hem fet coses encertades, i què podem fer per reconduir aquesta situació, que no és només de les demandes, que és evident que sí, però que també hi ha una qüestió més de fons que crec que és important.
Jordi.
Per no repetir, perquè quan no hi era la representant d'USTEC he dit el govern té un problema, USTEC té un problema, jo crec que tal com ho reconeix la seva portaveu és molt destacable la responsabilitat amb què ho assumeix i crec que s'explica molt bé com a portaveu en els mitjans, per tant, jo que en aquest sentit, quan les coses no surten bé, assumir que no han sortit bé i donar la cara crec que és una cosa que s'ha de...
És escassa, eh? Sí, sí.
I ho dic des d'una postura molt sovint molt crítica amb l'USTEC, per tant, agafi-s'ho com realment un subratllar la seva actitud, perquè jo crec que això és destacable. Per no repetir-me, afegeixo dos elements al discurs, perquè abans dèiem estem preocupats. Si l'USTEC no és la referència majoritària del sector de l'educació a Catalunya, alguns sí que estem preocupats, la veritat. I quan jo parlo de pèrdua de relat, no em refereixo només als sindicats, o no principalment als sindicats, sinó al conjunt de profes de Catalunya. És a dir, posant escac a USTEC en un entorn en què venen eleccions sindicals. Crec que això no es pot treure d'aquest debat del que ha passat. És a dir, al febrer de l'any que ve, aquesta gent es juga qui és el més representatiu. Val? I jo crec que això ha tingut a veure en alguns dels possibles errors que s'han comès de tenir en compte per un cantó els interessos del personal que defensen, però per l'altre els interessos propis sindicals de la representació, que això sempre endureix molt les postures i probablement un dels errors ha sigut mirar una mica amb el que ha de passar a les properes eleccions sindicals. La reflexió al col·lectiu. Clar, la CGT, ho dic per situar també els oients, la CGT és una escissió de la CNT de l'any 80. A Catalunya és representativa en el sector Renfe, Adif, Correus.
El tercer sindicat del país.
Em sembla molt bé. Bueno. Que sigui representativa del sector de l'ensenyament a Catalunya, a mi em preocupa moltíssim. Que un sindicat anarcosindicalista sigui la referència dels educadors del nostre país, m'acollona, Ricard, molt. I jo crec que aquí ha d'haver-hi una reflexió del conjunt de profes, perquè estem, fins i tot els que som crítics amb els sindicats, estem, és a dir, pot ser crític, però n'hi ha uns que millors que d'altres. Llavors, el que ha passat aquí és una catàstrofe, en aquest sentit, per mi. I jo crec que això s'ha de començar a explicar. Per altra banda, i ara ja obro tots els molons, perquè sempre que dic alguna cosa de profes, em comencen a venir al cap amics i amigues, i tots són brillants, però no són éssers de llum. I a vegades, quan critiques determinades coses, sembla que et vulguis carregar els professors i que no reconeguis el que pateixen a les aules i que no tinguin dret a augments de sous. Tenen dret a tot això. Però també hem de poder criticar. I abans ho deia la representant de l'USTEC, els resultats acadèmics baixen en picat. El sistema, que pot ser molt bo, l'inclusiu, no té els recursos en general. I, per tant, estem defensant anar amb Ferrari quan el país no es pot permetre un Ferrari. Però aquí tothom ha decidit que aquest elefant de la sala ningú el tocarà. I, per tant, tots volem els màxims de la inclusiva amb els recursos que això implica, però ningú els pot pagar. I ningú es preocupa d'això on sortirà. Per tant, part d'aquesta reflexió crec que l'hauríem de posar. I acabo. No els acuso a tots de ser de la CUP, ni acuso la gent de la CUP. Els hi dic molt respecte.
Es nota. Fa la teva prèvia.
No, perquè els vaig viure com a regidor a l'Ajuntament de Sant Celoni, dels primers pactes amb la CUP.
Vas patir, doncs.
Sí. No, els vaig viure, els vaig conèixer. No, és que no és ni millor ni pitjor, és diferent.
Sí.
I també com a diputat al Parlament en l'època del procés, no? Crec que aquell
són
canvi...
els nostres fills, si que dius.
Aquell canvi d'actitud... No, són de la meva edat. No. Però aquell canvi d'actitud que va implicar la CUP a la política, crec que està passant ara en el moment sindical i educatiu. És a dir, els profes de 60 anys no pensen igual que els profes de 26. I una part de pensar que negociar és cedir i és ser un covard i que has de guanyar 10-0 i tot això és la nova cultura que no permeten cap mena de crítica i jo no hi estic d'acord. I una cosa que m'ha preocupat molt quan dius l'USTEC no volem decidir. Home, sí. Quan ets el sindicat representatiu, és a dir, o en tot cas sapiguem una cosa, el que es decidirà el febrer que ve a les eleccions sindicals són representants sindicals. És a dir, jo crec que estem exercint els càrrecs d'un sistema representatiu amb una cultura política nova assembleària. Això mai casa. Al final, a la vida, algú ha de prendre decisions.
Sí, o si no, elimines el sindicat.
Exacte.
No?
És a dir, o eliminem els sindicats i la representació sindical i anem sempre a l'assemblea i ja veureu que bé que ens ho passarem.
Un altre meló aquest, sí, sí.
O si hi ha eleccions sindicals, el que li toqui decidir amb la majoria ha de prendre decisions. Si no, això, no ens en sortirem.
Ferran.
No, a veure, estic bastant d'acord amb el Jordi. Abans, el portaveu de la intersindical ha dit una cosa que pot tenir molta raó, però que en el món en què vivim casa malament, no? És que el govern no ha de satisfer o no ha d'acordar amb cap sindicat en concret, sinó amb el col·lectiu. Això ens ha dit, no?, que hi ha un nou paradigma de representació sindical. Perquè no hi ha cap... O sigui, el que ha vingut a dir és que no hi ha cap sindicat que representi el col·lectiu el representa amb ell mateix, no? Fruit del resultat que hem tingut. Bueno, això és preocupant. Vivim en una democràcia representativa. Si això ho traslladem a tots els acords que fa el govern, a tots els acords que es fan en política, a tots, si ho traslladem en aquest sentit, i jo sóc partidari de l'assemblearisme, però en una democràcia popular, que és la que jo voldria, però estem en una democràcia representativa, i ho hem d'acceptar-ho. És així. Són les bases que tenim. Tenim un problema molt greu. Una altra cosa és que si mai els mestres, els professors, decideixen que la CGT o la COS o la intersindical han de ser els sindicats majoritaris, jo no tindré tanta por com el Jordi.
Jo molta.
Això em sabrà greu per vostè, que tenim aquí la seva portaveu, però jo no tindré tanta por, i és la democràcia. Vull dir, si acceptem la democràcia representativa...
Jo no dic que no ho respecti.
Si acceptem la democràcia representativa, l'acceptem per tot. I el punt número 1. Sí. Ja faig una segona intervenció, que és on volia anar, que jo era més a col·lació del que havia plantejat el Jordi. Però... Després, si vols, hi tornem, eh? Però jo o sigui, crec que un dels problemes, a part del tema de la representativitat, crec que un dels problemes també és que, a veure, que és que una escola no és una fàbrica. Vull dir que estem plantejant les coses en uns termes de representativitat sindical, vale? que no casen ben bé amb la realitat de la matèria que estem tocant. Ho dic perquè... També ens ho ha dit el portaveu de la intersindical, no? L'escola no està en venda. Aquí s'ha intentat acordar, diguéssim, una qüestió purament de sous, ens ha vingut a dir, quan hi ha problemes molt de fons, que això ho reconeixem tot i ho reconeixen tots els sindicats, però s'ha centrat la negociació molt en el sou, etcètera, etcètera. Bueno, o sigui, els problemes estructurals que tots reconeixem a l'educació del nostre país s'han de solucionar, o sigui, si anem a afrontar aquest tema, s'han de solucionar amb la participació de molts altres actors que no són els sindicats. Si hi ha una negociació laboral, hi ha una negociació laboral. Si hi ha una negociació per reconduir el sistema educatiu,
si
aquesta
la
jo com a
sous.
Pare vull votar.
Clar, si aquesta és la mare
dels sous. Jo aquest acord, com a pare, és vull votar-lo. Vull votar-lo com a pare.
Aquesta és la mare dels sous, és a dir...
Perquè jo vull decidir sobre aquest sistema.
Clar, sobre l'escola inclusiva, per exemple, Jordi.
Aquesta idea que l'ha
trobat. I probablement estaré d'acord en el que deia el portaveu de la intersindical.
Però ara m'estàs fent la democràcia assembleària,
eh? Escolta, una escola no pot estar tan integral. Per cuidar els meus fills, també.
A veure, jo volia tranquil·litzar el Jordi Cominal una mica.
Breument, Milagros, després Arturo.
No ho aconseguiràs.
Després l'Arturo i la Yolanda que ho tanqui una mica tot.
Mira, jo crec que estem davant d'un episodi molt clar i molt definitori de lo que en general són les crisis de la intermediació, que això passa en molts altres sectors, crisis d'intermediació. Per tant, no podem concluir que el fet de que tants professors, el 65%, hagin rebutjat l'acord, sigui una esmena a la totalitat dels sindicats que l'han negociat. Ni que aquest 65%, no, ni que aquest 65% ara es tornin tots de la CGT del dia al matí.
No, de la CGT, des de luego que no.
Clar, ni que l'ideari de la CGT sigui el majoritari dins dels professors que han votat. Per tant, tranquil, Jordi, tranquil.
La nostra posició ha guanyat. La CGT té la legitimitat per dir la nostra posició ha guanyat.
Sí, la seva posició, però... Perdona, però la representació...
Traïdors, comissions...
La CGT és la nova USTEC de l'acord de l'UGT.
La representativitat es veu quan es vota la representació, no quan es voten els acords. Per tant, no confonem els dos planos.
Tenim un problema.
Són planos diferents. I la crisi d'intermediació afecta a tothom, que ho recordeu, eh? Vull dir que...
Arturo, i tancarà la Yolanda.
Jo crec que la mare els sous de la qüestió aquí és que una cosa és, i no podem confondre, i no el pot confondre el col·lectiu, i per moltes raons que tingui, i que les té, però el col·lectiu no pot confondre el que és una negociació laboral i pel model amb una negociació per com s'ha de, les qüestions curriculars, les qüestions de model, les qüestions que han de ser decidides per molt més actors que només elaborant. I jo crec que això és importantíssim. És a dir, la policia no decideix la policia criminal. Els
treballadors d'una telefònica... Els treballadors d'una telefònica... no decideixen el sistema de telefonia.
No, però els treballadors d'una fàbrica, al cap i a la fi negocien amb el seu cap i allà s'ho fan ells, perquè la fàbrica no fa un servei públic, fa una activitat privada. Però quan parlem de serveis públics, els maquinistes de Renfe, no decideixen la política de Rodalies, i menys mal.
Com que no?
No, bueno, no haurien de. No.
Van destrossar el traspàs de Rodalies totalment. Aquest és un dels AGT. Sí, home, sí.
No, perdó.
No hi ha més alié a Catalunya que la AGT.
Però què estàs dient?
Ai, tant, no.
Jo dic, mira, però què estàs dient?
Absolutament.
Va ser...
Perdona, la fall.
Ara no parlarem d'això, però
els sindicats... Has dit, els sindicats de Renfe no condicionen Renfe, i dic, home, i tant que la condicionen.
No, jo dic que...
No decideixen la política ferroviària.
Van decidir el no traspàs.
Va ser un sindicat que es diu SEMAF.
Una no cosa és que tinguin poder per boicotejar una política, però la política la defendeix la política.
Efectivament.
I això tu saps que has estat el diputat de Parlament, no?
Llavors, aquí, jo crec que aquí hi ha una qüestió que nosaltres hi ha dat prou bé, i ho deia la representant d'Eustec, les expectatives, no? Jo crec que això és molt important, jo crec que les expectatives. Dit això, i trasllado com a pregunta o com a reflexió, jo tinc la... em quedo molt parat quan un sindicat com Eustec, i d'altres, segurament no només Eustec, té la sensació que no sap què volen els professors. Aquesta idea de que hem d'anar a buscar, a veure, ara, però si portem 2 mesos de vagues, no acabo d'entendre. Ara hem d'anar a preguntar què volen els professors, què volen el col·lectiu docent, però si portem 2 mesos de vagues, no acabo d'entendre, algú no ha fet bé la seva feina o la seva representació, si no sabem què volen els docents.
Per tancar-ho tot plegat, jo l'han d'assegurar.
Vale. El que va passar a l'acord del mes de març va ser una traïció en tota regla. Es miri com es miri. Estàvem tots junts remant amb el mateix vaixell, vale? Negociant uns punts pactats amb tota la unitat sindical. Vale? Nosaltres, com a Eustec, els punts que ens va prioritzar el col·lectiu amb les nostres enquestes, entrevistes, consultes, que hem anat centre a centre, i aquells punts que vam portar van ser els que el col·lectiu ens va prioritzar. I enmig d'unes negociacions ens trobem un acord ja que només va faltar que ens el signessin a davant dels nassos. Va anar així. I, per tant, això és una traïció literal. El que ha passat ara no és una traïció. Nosaltres sí que vam defensar que era important fer passes endavant, consolidar aquests guanys i continuar treballant, perquè no es tractava de que això ja estava... no era carpeta tancada. I ho enfocàvem, no?, com a consolidar aquestes passes i continuar. Vale? I continuar, perquè aquest preacord no resol tots els problemes del país. Sobre centrar la negociació en el sou, és absolutament fals. El que passa és que l'Eustec hem estat a totes les meses de negociació, cosa que no podem dir el mateix de la resta de sindicats. Justament un dia que parlàvem que se suposava que havíem de fer una mesa només pel sou, però que l'Eustec vam demanar que ens expliquessin de què anava la proposta sobre la inclusiva que ells havien posat sobre la taula, aquests 3 sindicats del no van agafar i van marxar quan es va començar a parlar d'aquest tema. Per tant, que no ens diguin que a l'Eustec només hem defensat el sou. L'únic que ha passat és que el sou és el que ha costat més i, per tant, és el que s'ha vist més la trava.
Bé, perquè vostè va fer una entrevista al diari ara que va dir que amb 400 euros mensuals podríem aixecar les protestes.
No, però tu vas llegir tota la...
Sí, jo vaig llegir i la vaig entrevistar després i ho vaig explicar.
Es parlava de la inclusiva.
Vull dir que aquests titulars tampoc ajuden, entenc, no?
El titular no va ajudar gens i semblava que és que només estaven pel sou. No. Nosaltres ja vam dir que per nosaltres eren les 2 prioritats perquè era el que el col·lectiu ens havia traslladat. Per tant, el canvi últim de relat també no ha favorit, perquè ha semblat que és que només anàvem pel sou, no? Senyors, el sou també la gent ens l'ha prioritzat. I la prova és que una de les, diguéssim, un dels retrets és que no hem aconseguit la clàusula de revisió salarial. Aquest és un dels retrets. Val? Vale, molt bé, doncs que no diguin que el sou no importa, sí que importa el sou. El que passa és que és veritat que la situació a les aules és la que és i es necessitava també un pas endavant en aquest sentit. I ja està. I nosaltres agafem el guà i repeteixo. Crec que tenim molt clar que necessita el col·lectiu. No és veritat. Que jo he explicat molt clar. No només són passes
amor,
endavant.
Mica...
No he dit en cap moment que no tinguem clar què vol el col·lectiu. El col·lectiu necessita
mans a les aules. I no només això, necessita estima, necessita cura, necessita que se l'escolti. I nosaltres, com a representants del col·lectiu, no podem fer una altra cosa que escoltar-lo. I és el que pensem fer ara. Anirem centre a centre, persona a persona, i anirem a acompanyar-la i a tenir-ne cura i a agafar aquest guà que ens ha llançat i portar-lo un altre cop allà on toca. I crec que aquí la responsabilitat, en aquest sentit, l'hem de fer totes i tots. Des de nosaltres fins a l'administració, que són els màxims representants de les persones treballadores.
Ha sorgit abans també en l'Àgora i ens ha fet la pregunta, no? I les famílies? Doncs ara en parlarem. Lidón Gasull és director d'Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Anava respirant profundament, veig. Ara m'ho explicarà després de la publicitat, si li sembla. Iolanda Segura, portaveu d'Ustec. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Para molta atenció al que et vull explicar. Fins diumenge 7 de juny, aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés i Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors ofertes per viure el millor futbol, com televisors de gran pantalla per gaudir del partit, portàtils o tablets per veure-la tot arreu, mòbils d'última generació, un frigorífic perquè els aperitius i les begudes estiguin sempre a punt, o el forn que necessites, i tot de les millors marques. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molt més. Només fins diumenge 7, supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, també a la web i l'app del Corte Inglés, i també a Hipercor. Aprofita-ho! I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Molt bon cap de setmana a tothom!
El matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Ai, sangria, sangria del Simó. Anima't a ballar, la fiesta del Simó.
Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ei, quin debat més intens. Escolta'm, ens falta escoltar les famílies. Com dèiem, també, avui hem sentit totes les veus. Les altres veus que no hem sentit és perquè no s'hi han pogut posar, perquè tenien coses a fer, però la idea és sentir també totes les parts implicades en aquesta negociació. I una part implicada, i que sovint és poc escoltada, és la veu de les famílies. Lidón Gasull és directora de les Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Bon dia de nou.
Bon dia.
Com valora vostè el resultat d'aquesta consulta?
Bé, nosaltres creiem que l'únic que podem fer és interpretar aquest no, i aquest no el que ens està dient és que el col·lectiu no exigeix millores salarials, sinó que el que està expressant és que hi ha problemes estructurals en el sistema educatiu que s'han d'abordar i que no ens podem centrar només en les qüestions salarials. Jo crec que aquesta és la lectura que hem de fer d'aquesta consulta i crec també que és la lectura que ha de fer el govern i que ha d'entomar la gran responsabilitat que això significa.
I en aquest sentit, quines són les principals preocupacions que tenen les famílies pel que fa al sistema educatiu?
Bé, la principal preocupació que tenim les famílies i el que ens preocupa és que en tot aquest temps i en tota aquesta negociació, agents de la comunitat educativa, com som les famílies, no hem estat cridats a construir aquestes propostes. I clarament ara ens trobem en un punt d'un acord, al març que va hipotecar part del pressupost. Ara tenim un preacord que ja la consellera d'Educació ha dit que el Departament d'Educació signarà, amb un sindicat, que és el sindicat de secundària, que sí que només ha posat condicions salarials sobre la taula i és un preacord que principalment beneficia aquest sindicat de secundària, que en tot moment s'ha expressat de forma molt desagradable vers a l'alumnat, que no entén el sistema educatiu públic com una forma de garantir un dret fonamental i a nosaltres veiem amb preocupació de que seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat que, a més, no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i, sobretot, amb l'alumnat, que recordem que professorat, personal educatiu, govern, el sistema educatiu ha d'estar treballant per l'alumnat, hem d'estar treballant per garantir el dret a una educació pública de qualitat per tot l'alumnat. I això és el que principalment ens preocupa.
Clar, i aquesta situació ara mateix es pot allargar fins al curs vinent. Per tant, a les famílies també suposo que els preocupa aquest enquistament de les negociacions, no? Amb vagues constants, amb que això acabi repercutint negativament en la formació dels seus fills.
Bé, jo crec que fins a avui només s'ha estat pensant negociació amb govern i sindicats, amb unes propostes no construïdes pel conjunt de la comunitat educativa, o res, potser el que hem de fer és obrir una tercera via, que és la que no hem explorat. Potser toca d'una vegada per totes un acord transversal de tots els agents educatius de la pública per, d'una vegada per totes, defensar un sistema educatiu públic de qualitat, traçar un full de ruta, dotar-lo de calendari, de criteris, de prioritats. I crec que hem d'estar aquí, no estem parlant d'això, i en això hauríem de parlar. No hauríem de parlar de si signem o no signem aquest preacord. Crec que hem d'escoltar el conjunt del col·lectiu, perquè independentment que hi hagi una força sindical que digui que endavant només ho ha consultat en els seus afiliats, jo crec que l'USTEC ha fet un exercici de generositat i crec que no s'està posant en valor, i és que ha estat portant una negociació i ha tingut la valentia de sotmetre aquest acord doncs al conjunt del col·lectiu docent. No? Ja. Jo crec que això no se li està reconeixent.
Una mica abandonats, diguéssim, en l'escolta d'aquest acord.
Com? No t'entenc.
També us heu sentit una mica abandonats en l'escolta d'aquest acord?
Bé, crec que és que no se'ns ha cridat a participar. Ja. És que tot ha estat un tema de sindicats, d'unitat sindical. Evidentment, jo entenc que la unitat sindical, tenint un sindicat com el de secundària, defensant el que defensava, doncs també feia que tendien la negociació a pensar i a posar sobre la taula condicions salarials, perquè és el que ells estaven exigint en tot moment. I crec que no ha estat el camí que tocava. Crec que se'ns ha de cridar, i no només a la FAC, que evidentment nosaltres representem el 98% de les escoles d'infantil i primària i el 70% dels instituts públics de secundària de tot el país, i per tant, evidentment, hem de ser cridats, no?, en aquest nou pacte per l'educació pública, sinó altres agents que crec que no se'ls ha escoltat i que tenen un paper superimportant dintre de la comunitat educativa.
Bé, és que, clar, tinc que aplaudir perquè és que és en la meva intervenció anterior és el que jo plantejava, no? Estic absolutament d'acord amb la Lidón, amb un matís. A veure, els professors de secundària han fet la seva negociació. Potser no s'hauria de mesclar tot, però han fet la seva negociació, que és una negociació estrictament laboral, que han sotmès, recordem-ho, jo crec que això l'audiència ho ha de tenir molt present, que ha sotmès els seus afiliats, que no ha sotmès al conjunt del professorat, com sí que s'ha fet per part de l'USTEC. Per tant, ells han fet la seva negociació laboral, com pot fer qualsevol altre sindicat, doncs això que dèiem abans, no?, d'una fàbrica, de qualsevol altre lloc. No? Però crec que és un error mesclar en la negociació dos aspectes que han d'anar per separat i que han de tenir actors diferents. Una qüestió és que els sindicats de primària, de mestres, etc., han de poder fer també la seva negociació laboral, evidentment, respecte al seu sou, respecte a les seves condicions estrictament laborals. Ho han de poder fer. Això és en un foro, concretant això, i en una taula molt determinada. I una altra cosa és la negociació sobre la negociació estructural sobre el sistema educatiu, en què no pot ser que vagi lligat amb la negociació laboral, només amb la representació d'uns sindicats, que són sindicats de representació laboral, i que no es compti amb les famílies, que no es compti amb tota una sèrie d'actors, que en aquesta altra taula han d'estar representats, i és d'allà d'on ha de sortir la negociació i el resultat d'un sistema educatiu diferent, amb els recursos que es pactin, evidentment, per canviar
No, no només, eh? No tot és qüestió de recursos, però és evident que per canviar un sistema educatiu també es necessita.
El que passa és que...
Són, taules, han de ser taules diferents.
A més a més, jo afegeixo aquí una qüestió. No, jo crec que és importantíssim sentir les famílies. Crec que és importantíssim. És que, si no, ens estem perdent una part molt, molt grossa de la que és la comunitat educativa.
Els sindicats diuen, les famílies per què han d'estar en la negociació del meu sou?
No, totalment d'acord. Totalment d'acord.
Separem-ho.
És que, a més a més, hi ha una qüestió que jo crec és molt important. Quan parlem de revisar el model i de fer reformes estructurals, quan ho plantegen des dels sindicats laborals, amb tota la legitimitat, però sempre es fixen en aquelles coses del model que li van bé laboralment a ells. Mai no parlem, per exemple, d'una qüestió que les famílies posen molt sovint sobre la taula, que són els horaris i els calendaris. Això també és una qüestió de model molt important. La sisena hora és una qüestió de model o no és una qüestió de model? I de nivell. Això genera nivell en l'ensenyament. I això no es posa mai sobre la taula quan parlen els sindicats sobre revisió de model general i de reformes estructurals. Per tant, jo tinc la sensació, estic molt d'acord en la línia del Ferran i una mica en la línia del que representen les famílies. És a dir, si anem a negociar unes qüestions de tipus salarial, de tipus laboral, tenen tota la legitimitat del món i això s'ha de desencallar, diguem-ne. Ara, la qüestió del model, la qüestió de la reforma educativa, si s'ha de fer una reforma educativa, que jo crec que sí, això no pot passar per la qüestió simplement... I compartirem amb els sindicats, les famílies i la resta de la comunitat educativa, compartirem un trajecte molt, molt, molt important, molt important. Però després hi ha d'haver unes taules on diguem això s'ha de fer així, la qüestió curricular, la qüestió dels horaris i els calendaris, la qüestió, per exemple...
De projectes educatius, d'autonomia de centres, de rendiment de comptes educatius.
Tot això ha d'anar a un fòrum...
És que hi ha moltes coses...
Tot això ha d'anar a un fòrum que jo crec que es diu Parlament de Catalunya.
Milagros.
Sí, a veure, jo... És veritat que les reivindicacions salarials han tingut un pes molt important, però no s'ha parlat només de reivindicacions salarials.
No, només.
Ni molt menys. No només això, sinó que algunes reivindicacions salarials, algunes de les qüestions que s'han negociat, afecten el model. Per exemple, quan ni tan sols el sindicat de professors de secundària s'ha centrat exclusivament en les qüestions salarials. Una altra cosa és que hagin votat perquè han aconseguit una reivindicació salarial. Però quan tu escoltaves el representant parlar de l'escola inclusiva... Te posaves les mans al cap perquè representava un model. Ells, de fet, estaven impugnant l'escola inclusiva, cosa que els altres sindicats al contrari. Els altres sindicats centraven la seva reivindicació en més recursos per poder fer bé l'escola inclusiva. Per tant, fixeu-vos que aquí teníem una sèrie de gent que protestava i que feia reclamacions salarials, però que al darrere també hi havia un model. Hi ha un altre aspecte que aquests dies se n'ha parlat, però que els mitjans no hi han posat molta atenció, que ha format part de la taula de negociació, que és la eliminació de les places perfilades, en les quals... fins ara, o en el model, implica que una direcció d'un centre pot escollir entre la borsa de professors que tenen mèrits per fer un canvi o per assumir aquesta plaça, aquells perfils que consideren més adequats a les necessitats i a l'equip docent d'aquell centre. Cargar-se això vol dir cargar-se l'autonomia dels centres. I portem anys dient que l'autonomia del centre és molt important perquè els equips docent puguin quallar i puguin fer línies diferencials per atendre problemes diferencials, perquè no tots els barris són iguals, no totes les poblacions tenen la mateixa necessitat, no totes les escoles tenen la mateixa complexitat, etcètera, no? Doncs bé, això implica model també, i això en les negociacions s'ha deixat de banda. Per tant, no pensem que es poden separar tan fàcilment les reivindicacions salarials.
No, clar que no.
Perquè estem parlant de model.
Lidón.
Sí. Bé, evidentment que són els sindicats qui han de negociar les millores salarials, però aquí el govern és també qui ha de ser àgil i ha d'entendre que no pot estar hipotecant el pressupost públic sense que paral·lelament en aquestes millores salarials vagin canvis, no?, en el sistema que portem molts anys arrossegant. I per tant aquí també és... El govern ha de ser responsable, ha d'entendre que si volem avançar hem de parlar d'educació inclusiva, no hem de parlar només en genèric de que incorporarem 6.400 professionals, sinó hem de parlar de com organitzarem el sistema, de quin perfil tindran aquests professionals, què necessita un sistema educatiu inclusiu i, evidentment, ha de
negociar, per exemple, amb un sindicat de secundària de que si vol millores de les seves condicions laborals, a canvi ha d'acceptar canvis en el model d'educació inclusiva a l'educació secundària. I, per tant, no podem deslligar les coses perquè unes coses comporten les altres i, per tant, una bona negociació per part d'un govern que és responsable ha de posar això sobre la taula. Després no se'ns escapa. Tenim un problema a Catalunya i gran part de que sempre estem parlant de que el sistema educatiu públic no funciona, no és que no funcioni. En primer lloc, és que tenim un problema de pobresa infantil i juvenil a Catalunya que només fa més que créixer i no tenim un sistema educatiu que ha estat capaç d'adaptar-se a les noves necessitats i, per tant, tenim un problema i tenim un tema que són, per exemple, els menjadors escolars universals i gratuïts, també a l'educació secundària, que hi havia un acord d'investidura i que això ens hem oblidat i que això no forma part quan és una mesura d'equitat i que té un impacte en el sistema educatiu brutal, i no estem parlant de com ho quantifiquem, com ho implementem. Entenem que no podem passar de 0 a 100, però és urgent començar a posar-nos a treballar amb això, i això no està sobre la taula. No, per exemple, torno a la inclusiva, no estem parlant de quina és, no, una de les mesures universals que més funcionen per l'educació inclusiva, i això té a veure amb com hem d'emprar aquests professionals que entraran al sistema, que és, per exemple, la codocència, que és la mesura que s'ha demostrat que té un impacte més positiu en la garantia del dret a la educació inclusiva i que té un impacte en l'aprenentatge. D'això no se n'ha parlat i això condiciona els pactes que han hagut. No hem parlat, perquè no hem parlat suficient de què passa amb l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica, que està sent insostenible i que sabem que té uns efectes en l'aprenentatge brutal i que ja els està tenint, però que el pronòstic és que cada cop serà pitjor. On està el calendari sobre això? On està el pressupost que necessitarem? En quants anys podrem adaptar els nostres centres a l'emergència climàtica? I després hi ha un altre tema molt important i que crec que tampoc se'n parla prou, que és la planificació educativa. Fixeu-vos que mentre s'estaven fent totes aquestes negociacions amb els sindicats, també s'estaven arribant a acords amb la patronal de la privada concertada, no per les condicions salarials, sinó per millorar les condicions de la xarxa privada concertada, per exemple, doncs amb les motxilles escolars, no?, per fer front al pla contra la segregació, i això no ha estat passant a la pública. I recordem, hem de recordar que totes aquestes millores salarials que s'han aconseguit i que ara esperem que el govern recapaciti, però que s'hi signa amb el sindicat de l'educació secundària, també haurem d'afegir-li un 30%, perquè aquestes condicions salarials també s'aplicaran al professorat de la xarxa privada concertada, no? Per tant, compte que aquí tenim moltes coses. I per últim, la planificació educativa. La planificació educativa, ningú se'ns escapa com estem tancant línies públiques i acabem de fer una renovació de concerts educatius gairebé automàtica, tenint un problema dintre del sistema educatiu de segregació escolar i de sobreoferta. L'únic que hem fet és retallar línies públiques. I per tant, aquí això hauria d'estar, no? Perquè el sistema educatiu públic és el que ens pot ajudar a revertir la situació de desigualtat en la infància i l'adolescència que té Catalunya. I, per tant, ara toca parlar d'un pacte per l'educació pública, un acord per l'educació pública amb tots els agents que l'han de fer possible.
Per tancar, Jordi Cominal.
Doncs mira, per tancar, jo reclamaria els bàsics. Part de la pèrdua de relat que hi ha hagut en aquesta negociació és que en uns moments es parlava de condicions salarials i en d'altres s'ha volgut parlar de model. Val? Llavors, quan hi ha un debat de model, que és quan diem s'han d'incorporar les famílies, s'ha d'incorporar altres agents de la... Aquest debat es fa al Parlament de Catalunya. No es fa en despatxos tancats, amb excuses de negociacions sindicals. És a dir, on les comissions, tots els representants poden dir-hi la seva, i a partir d'aquí, els representants de la societat, totes les ideologies de la societat, poden acabar fent una llei o aquests pactes nacionals amb determinats elements del sector, és el Parlament de Catalunya, no una negociació sindical. Jo crec que aquí s'ha volgut fer passar tot en aquests elements. Per això hi ha un problema de relat en la negociació dels sindicats, perquè això és així. I jo reivindico els bàsics. És a dir, actualment serà més bona, més dolenta, ens agradarà més, ens agradarà menys. La llei d'educació de Catalunya vigent té el suport del 80% dels partits del Parlament de Catalunya. Val?
Que fixa que el 6% del PIB s'ha de destinar.
És una tonteria, no, exacte. Com un altre qualsevol, perquè això és impossible, no?
Mira, un moment.
És molt difícil. No, però és que com legislem? Perquè la Generalitat de Catalunya... És que la gent no ho sap, això. La Generalitat de Catalunya, el seu pressupost és al voltant del 14% del PIB de Catalunya. O sigui, la Generalitat de Catalunya controla el seu pressupost al voltant d'un 14. Dir que el 6 ha d'anar per educació, que seria fantàstic, doncs vol dir que llavors has de retallar en sanitat, en tota la resta de coses. Això no té cap mena de sentit. Per tant, és una mesura que es va introduir en la llei d'educació i ja seria hora d'anar-la...
Potser per agafar aquest 80%. En tot cas, si hi ha elements de la llei, de, per exemple, l'escola inclusiva la desplega un decret, no desplega la pròpia llei. Val? Aquests elements de compliment de pressupost s'hauria de mirar què falla i què no falla. El sistema... i altres coses, eh? És a dir, hi ha un tema que és la llei, i llavors hi ha elements que no es fan que jo... És a dir, el sistema ha de ser, el model ha de ser de Parlament, però, però si volem fer-ho passar tot a la negociació sindical, l'element d'immersió lingüística del sistema català d'educació no s'està defensant. O un altre, la llei que diu que el sistema d'educació de Catalunya, el sistema públic d'educació a Catalunya, el conformen la pública i la concertada. Mm-hmm. En aquesta negociació constantment s'està criminalitzant l'escola concertada. Per part dels sindicats, evidentment que sí. Llavors, jo crec que és el gran mal de tot això ha sigut intentar fer una cosa quan se'n volia fer una altra. I jo crec que si realment tan malament està l'educació, que es plantegi una reforma de la llei i que es faci on toca i que tothom que pugui tenir veu la pugui defensar amb normalitat. No només si ets part d'un sindicat en determinades reunions amb el govern de torn.
Per tancar, li dono, sisplau. Sí.
Bé, nosaltres creiem que el debat no s'ha de tancar en el Parlament. Fixa't que la llei d'educació de Catalunya es va tancar al Parlament amb una obligació d'arribar al 6%, i mira quants anys han passat, i des del 2009...
80% d'acord, des de... 80% d'acord,
sí,
tots els partits.
Sí, sí,
per mi això és el que em representa,
però...
més que un sindicat. És a dir,
no,
aquí
hi ha
un tema
que,
de legitimitat.
El
Parlament de Catalunya representa a la ciutadania de Catalunya.
Jo crec que el que representa al sistema educatiu públic són els seus usuaris, són els nens i nenes que s'han d'educar i hem de garantir un dret fonamental.
M'estàs dient que no és més representatiu?
Més
representatiu que el Parlament de Catalunya?
El Parlament de Catalunya no estan tots els agents que conformen la comunitat educativa.
A l'hora de fer la llei, sí.
No,
home, i tant, tots vau participar.
No,
o sigui, home, absolutament.
No, ja estan, de fet.
No vau participar en la LEC? No vau participar en l'elaboració de la LEC? No vau anar al Parlament?
I no s'hi estava d'acord? Hi havia
bueno,
agents,
però és que això és la democràcia.
No. Hi havia molts agents de la comunitat educativa, els directament afectats per la programació educativa, que no n'estaven d'acord. És a dir, hem d'entendre
que
hi ha una distància.
Van dir que sí.
El primer que ha de fer un Parlament abans de posar-se a legislar és escoltar els agents implicats.
Vale, però llavors poden decidir el que creï més convenient,
tant,
o no?
Per tant...
O han de fer cas a tots els que escolten?
No. Deixa'm parlar.
Sí, tant.
Tinc la paraula per tancar.
Sí.
Per tant, el que hem de fer primer és escoltar els agents de la comunitat educativa. Pensa que el 70% del sistema educatiu és sistema educatiu públic i, per tant, allí estan tots els nostres professionals de l'educació.
És que tot és públic.
Tot
el sistema és públic.
Està l'alumnat, sí.
Vale.
La privada concertada ja té els seus
espais
de participació.
La concertada és pública.
Jordi, és que tinc 30 segons,
disculpa,
si hem d'acabar.
Disculpa, no entraré en aquest debat.
Segons,
el debat
sí.
Que... No hi ha debat?
Endavant, sisplau.
El que és important abans de que arribi res en el Parlament de Catalunya és escoltar els agents de la comunitat educativa. És entendre què li fa falta al sistema educatiu i llavors veurem què hem de canviar amb la nostra legislació, perquè poder, amb la legislació que tenim vigent, ja podem fer molts canvis. Per tant, no tot passa pel Parlament de Catalunya, perquè la pròpia llei d'educació de Catalunya s'ha aprovat en el Parlament i no està solucionant els problemes que té el sistema educatiu.
És Idon Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Gràcies també per acompanyar-nos. Fet aquest repàs, ara de seguida parlarem del Papa.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tast Vertical, amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pax del Penedès, terra de vins i origen.
Hola!
Ja som aquí!
Aventures infinites.
Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
Amistats de les bones.
És veritat!
Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
Quina meravella!
Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa.
A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.